Green Meteo Mauri, amb Francesc Mauri.
Green Meteo Mauri, programa 521, 5 d'octubre. Entrevista Green, atenció, amb una primera figura mundial. Mundial. És la Mar Reguant, ella és doctora en economia pel prestigiós MIT, el Massachusetts Institute of Technology. A més, actualment és investigadora al CSIC, associada a l'Autònoma, ha estat assessora del president Macron a França, assessora personal en temes econòmics i, sobretot, dels models de predicció dels sistemes de les xarxes elèctriques. És una ment privilegiada amb un horitzó molt clar. Si no descarbonitzem, si no electrifiquem, si no anem per les renovables, estem perduts. Llarra Triple Plus, reciclat e premi, mobilitat green, en marxa l'estratègia catalana del vianant i empresa i comerç Triple Plus, campanya de neteja de platges. Som digitals, catradio.cat, meteomauri@catradio.cat, Facebook i Twitter.
Si vols viatjar de manera còmoda, fiable i sostenible, deixa el cotxe a casa i utilitza els trens de Renfe a Catalunya. Oblida't de cues quilomètriques, estrès i evita l'emissió a l'atmosfera de partícules contaminants. Recorda, entra a renfe.com i planifica el teu viatge.
Renfe, el teu tren.
Quin temps ha fet?
Doncs 8 dies de sol i mosques, com es diu a l'estiu. Absoluta tranquil·litat meteorològica, absència de precipitacions, alguna boira, alguns núvols baixos, sol a moltes comarques i temperatures escandalosament altes. Venim d'un cap de setmana, l'anterior, amb valors realment molt, molt elevats, amb rècords històrics a molts observatoris del país, especialment del Pirineu, però moltes comarques, escandalosos. Va ser diumenge, dia 1 d'octubre, i diem escandalosos perquè no es van superar per unes dècimes de grau, es van superar per 2 i, en alguns casos, 3 graus aquests rècords dels últims 30 o 40 anys.
Concurs de fotografies de mar, platges i aigües interiors amb espai cel de Termes Victòria.
Finalista de la setmana, Pere Lluís Donoso. Matí amb cel serè i mar en calma, Pineda de Mar. És una foto del 2 d'octubre. Barques a Pineda, la sorra, el mar gairebé encalmat del tot i la sortida de sol a l'horitzó.
L'entrevista.
José Luis, CREAF.
Bueno, clar.
Això...
Per mi sí.
Això sona a música celestial.
Per tota la gent que ens dediquem a la divulgació ambiental en aquest país, el CREAF és un dels punts d'atenció i de generació de coneixement i de solvència, que és el més important, no? Per això per mi és un referent.
Joan Pino, director del CREAF.
Hola.
Què tal? Bona tarda. Escolta'm, el CREAF és un dels referents en el món ambiental, amb història i amb una història cada cop més bé de m'ho deies a micròfon tancat, de sortir de la cova, és a dir, que com en moltes institucions científiques, que al final venim d'on venim i la comunicació ve d'on ve, i ara la comunicació es fa universal, fàcil, etc, i arribar a despatxos, a racons de les universitats, etc, s'ha fet molt més fàcil. Molt més fàcil i pots comunicar en aquest sentit. Fes-nos una miqueta de fil del CREAF des dels seus inicis fins a l'actualitat i de seguida comencem amb la bateria de preguntes.
Bé, el CREAF és un centre de recerca que pertany a la institució CERCA, de Centres de Recerca de Catalunya, però és un centre de recerca que el podríem qualificar d'ànima híbrida, perquè en el seu patronat, el seu Consell de Govern, hi ha entitats pròpies de l'àmbit de la recerca, hi ha les institucions de recerca de la Generalitat, hi ha dues universitats, la Universitat de Barcelona i l'Autònoma, hi ha el CSIC, hi ha l'Institut d'Estudis Catalans, però d'una altra banda, el CREAF és adscrit al Departament en Competències de Gestió del Medi Ambient, que en aquest moment és el Departament d'Acció Climàtica, Agenda Rural i Alimentació. I això ens obliga a tenir una ànima doble. Hem de crear coneixement, però alhora hem de ser capaços de traslladar aquest coneixement cap a la presa de decisions i també cap a la societat. El nostre àmbit de treball ha estat fonamentalment als inicis l'ecologia forestal. Ens vam centrar molt en els boscos i en els boscos catalans i els boscos mediterranis, i a poc el CREAF ha anat creixent i ha anat agafant un àmbit de recerca més gran, sempre dins del que coneixem com l'ecologia dels sistemes terrestres, però amb una perspectiva
àmplia que la dels global. Boscos.
Sí.
Molt interessant aquest aspecte que subratllava, Joan, de el que la gent de l'IPCC anomena policy makers, els generadors de polítiques, no?
Com
arribar a que la governança tingui en compte el coneixement forestal que vosaltres, en aquest cas, hi he entès que no sou l'Agència Forestal de Catalunya, que no és aquest tot i que de facte podríeu passar per... Perquè no només doneu servei al nostre país, és a dir, que tinc entès que també exporteu coneixement, entre cometes.
Sí, exacte. El nivell de... En aquests moments el CREAF és un centre molt connectat internacionalment, és un centre que, a més, lidera moltes línies de recerca a escala internacional en l'àmbit aquest de l'ecologia i el canvi global, diguem-ne que aquest coneixement el que ha de servir és per informar la presa de decisions, aquesta generació de polítiques ambientals, i això es fa a diverses escales, a escala catalana, però també a escala espanyola, a escala internacional.
Perquè la governança és important en la conservació i el manteniment dels boscos?
És primordial. És primordial que tinguem un pla pels nostres boscos, i aquest pla s'ha de concebre i s'ha d'executar des de qui pren les decisions amb la informació que proporcionen els qui creen el coneixement.
Escolta'm, neix l'any 1987. Tinc aquí apuntat.
Sí.
Clar, centre de recerca, bé, AF, activitats forestals. Aplicacions forestals, sí. Aplicacions forestals. Entenc que això passa un any després dels grans focs del 86, i el Jaume Terrades potser diu: "Ep, és el moment d'anar més enllà." Què ha canviat des dels anys 80 fins ara? No en el coneixement dels boscos, perquè el coneixement segurament és relativament semblant, però en la visió dels boscos integrats en el nostre país i en el dia a dia i bé.
Què ha canviat en la visió dels boscos? Bé, crec que veníem d'un moment, un moment molt inicial en la conservació, en el qual els consideràvem els boscos com una relíquia d'un temps passat, uns sistemes naturals que ens quedaven després d'una alteració molt gran del medi. Penseu que estàvem en un moment en què pràcticament s'estava dibuixant el Pla d'Espais d'Interès Naturals a Catalunya, i, per tant, era el moment de salvar els mobles. De llavors ençà, hem anat veient que el bosc a casa nostra progressa. Que aquells boscos, per exemple, el cas dels alzinars, que estaven, que consideràvem gairebé com una mena de relíquia del que ens quedava de temps passats, han anat augmentant, tant en extensió com en mida dels arbres i densitat dels arbres, i també ha anat canviant una altra cosa. Hem anat adquirint una percepció de la creixent vulnerabilitat dels nostres boscos davant de les condicions climàtiques, especialment.
En aquest sentit, podríem dir que hem fet potser cim? És a dir, perquè tu has dit la progressió, no? Han anat progressant, però el que deies ara, vulnerabilitat, és a dir, dona la sensació com si haguéssim fet cim i que el que ens ve les properes dècades podria anar cap avall.
Potser encara no hem fet el cim, perquè de fet les dades mostren que encara seguim acumulant bosc i que i aquest bosc és un bosc que, a més, continua diversificant-se. És a dir, tenim cada cop més espècies en aquests boscos. Si ho comparem, si comparem inventaris forestals de fa 30 anys amb els d'ara, podem observar un augment del nombre d'espècies en els boscos. I això és degut a una progressiva recuperació d'aquest bosc des d'un estat inicial força depauperat, que és una història que ve de lluny, ve de segles enrere.
Acabeu de publicar un paper en el que feu una alerta sobre la situació de conservació dels boscos davant del canvi climàtic i parleu en concret de la Mediterrània, també de l'Amazonia i també dels boscos. Això significa que nosaltres ara tenim un estatus favorable, però que se'ns ve a sobre una època en el que la pròpia natura pot posar en marxa un procés de selecció restrictiu, és a dir que...
Jo no parlaria en termes de que la natura posi en marxa un procés de selecció. Podem dir que la Mediterrània és un dels punts calents, el que en diem hotspots, del canvi global i també del canvi climàtic. És una de les zones on aquest canvi, i això en Francesc ens ho pot explicar millor, es produeix de manera més accelerada. I els boscos mediterranis, per tant, doncs, estan en una situació creixent de vulnerabilitat davant d'aquest canvi.
A partir d'aquí, on som? Perquè dona la sensació, bé, dona la sensació, no, és així, darrerament, tu feies referència a aquest paper, però el CREAF és actiu, publicant, opinant, bé, més, sí, podríem dir publicant.
Generant coneixement.
Ja, m'agrada, és així, exactament, generant coneixement. I a partir d'aquí, clar, ens feu una fotografia que ens dieu algunes coses que ja sabíem, que les havíem explicat aquí en el programa, però que vosaltres sentencieu com que tenim, atenció, ho dic entre cometes, massa bosc perquè se'ns menja l'aigua. El recurs de l'aigua és menor perquè el bosc creix. No, l'afirmació no és literal, eh? No vull que sigui literal.
Espero que no ho sigui.
No, sí. Però a partir d'aquí, pam, 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 sorgent, esparverada i dient, ep, el bosc no es pot tocar, escolta, que vagi creixent, vinga, endavant.
Tenim massa bosc.
D'acord.
És una pregunta. Tenim massa bosc?
Ah, és una pregunta, d'acord.
Per què? És a dir, aquest és un punt clau. Tenim molt de bosc, i tenim molt de bosc en un estat no excessivament bo, també. I aquest bosc, a què el volem dedicar? Perquè a l'hora de dir si hi ha massa bosc o el bosc està prou bé o no està prou bé, hem de pensar en a què per què el volem.
Fixa't, tu ja estàs fent un plantejament que és intervencionista. Intervencionista en el sentit... Això literal no, intervencionista, però és així. És a dir, per què el volem, com el volem, etc etc. Algú, sí. Algú et diria, no, no, el bosc, deixa'l fer.
I d'altres em dirien, no, no, l'has de gestionar totalment.
D'acord.
I estem aquí. I és a dir, jo crec que hi ha tres grans funcions que podem agrupar de per què volem el bosc, o per què volem actuar sobre el bosc, millor dit. Per una banda, tenim uns béns i serveis que volem aprofitar. I parlo de béns i de serveis, perquè aquests béns i serveis no només és fusta, també són altres coses,
i tant,
com el lleure.
I tant, que s'ha
de també són
valor.
Els bolets, que hi ha alguns càlculs del Centre Tecnològic que parlen precisament de que aquests valors no fustaners del bosc poden ser molt més importants que el propi valor fustaner, paradoxalment. Que quedi ben clar, el CREAP diu necessitem explotar la fusta i necessitem la llenya per fer energia, o sigui, necessitem treure aquests béns.
Allò que en diem silvicultura.
Sí, això també ho necessitem. També hi ha un altre element, una altra necessitat. Necessitem conservar la biodiversitat del bosc per moltes raons, entre d'altres perquè ens hem compromès a fer-ho. I en tercer lloc, necessitem gestionar el bosc per evitar-nos problemes, per evitar-nos una proliferació excessiva, una afectació en zones habitades per part dels incendis forestals. No? Tenim tot aquests, simplificant molt, tenim aquestes tres grans necessitats al voltant del nostre bosc. Per una altra banda, el nostre bosc prové... El nostre bosc parteix d'una situació que podem qualificar de dolenta. Estem parlant de fa més d'un segle, amb una sobreexplotació i després un abandonament que ens ha deixat unes masses forestals que en el seu conjunt tenen un estat força variable, força divers. Segurament bona part d'aquests boscos necessitem que evolucionin cap a masses més ben estructurades, més grans. Ens falten boscos madurs, ens falten boscos premadurs. És a dir, que bona part de la gestió també hauria d'ajudar a que aquests boscos recuperessin el seu estat. Penseu que venim d'una època en què el carbó i la fusta havien estat la base de la construcció, la base de l'aprovisionament energètic, i que tot això es va acabar en sec quan van entrar els combustibles fòssils.
I la hidroelèctrica.
La bombona de butà i l'energia elèctrica i l'hidroelèctrica, exacte.
En aquest programa hem dedicat molta atenció al moviment conservacionista, de conservació de la natura, però també al sector forestal, que en principi no han de ser contradictoris i no haurien d'entrar en conflicte, però nosaltres podem donar testimoni que ha estat així. Què és el que espanta en el sector conservacionista del concepte gestió forestal?
Crec que el problema és que parlem de conceptes diferents quan parlem de gestió forestal. És a dir, hi ha una visió molt clàssica del que és la gestió forestal, que vol dir intervenir per un aprofitament dels recursos forestals. A poc a poc hem anat incorporant altres conceptes de gestió, la gestió propera a la natura, per la gestió hidrològica, i hi ha altres conceptes que s'incorporen al món de la conservació i que no es tenen tant en compte des del punt de vista de la visió més productivista. També podem considerar gestió deixar que una part dels nostres boscos evolucionin de manera lliure. Però només serà gestió si això es fa d'una manera conscient i planificada. La deixadesa no és gestió.
Clar, aquest bosc s'estén per gran
part... Un 40% del territori català, en grans nombres.
D'acord, i tots tenim al cap una sèrie d'àrees on es concentra aquesta massa forestal, a diferència d'àrees, sobretot, algunes de l'altiplà central, Ponent, etc., eminentment agrícoles i amb poca pluviometria i males condicions perquè proliferés el bosc. A partir d'aquí, aquest bosc, si és un recurs, si històricament l'hem aprofitat, si fa 100 anys es van fer barbaritats i barbaritats en el sentit de supervivència i de deixar el bosc al límit, els mínims dels mínims. Ara, si tot això ho endrecem, el bosc realment a Catalunya té futur per fixar població, per generar una activitat socioeconòmica, per ser motor també del sector primari?
És una gran pregunta, Francesc. És la pregunta que hem de... Perquè si el bosc s'ha deixat d'explotar no ha estat per raons de conservació.
No, clar.
Ha estat per raons de rendibilitat.
Sí, però fixa't que la guerra d'Ucraïna ens fa despertar.
Totalment d'acord, totalment d'acord.
Ens fa despertar energèticament, sobirania alimentària, recursos.
Exacte.
Ostres, tu, si això ho tens externalitzat a segons quins territoris, i aquí, mentrestant, anem morint de fàstics amb molts elements del sector primari. La resposta ja sé que no la tens tu, però...
Ja m'agradaria.
Clar, però ni el José Luis, que em mira amb una cara...
No, em sembla interessant perquè fa un temps vaig tenir l'oportunitat... És exactament el que ens va passar. Crec que l'hem tingut al programa amb el meu amic Joan Botell per una de les finques més magnífiques que hi ha a les Gavarres, que és la finca de Fitó, i jo li preguntava, no?, com qualsevol persona que s'estima el bosc, quin goig, no?, què se sent quan estàs passejant per les teves arbredes i veus aquesta biodiversitat que t'acull i que és, entre cometes, també teva, no? I em deia, mira, José Luis, no t'equivoquis una cosa. Abans, el meu avi, per ser entesos, quan va heretar el bosc, va heretar una hisenda. Jo he heretat un mal de cap.
Exacte. Sí, ho puc entendre, això. Sí, tenim una situació complexa.
Pot ser, Joan, que el món que ens ve de les renovables i fuma-li bufetada en el gas, en els hidrocarburs i allunyar aquesta energia bruta, en certa manera ajudi a entendre un mosaic de país diferent en què, bé, les plaques solars, els molins i tot això per una banda, però també el bosc, el mosaic agrari, etc., tinguin un valor? Pot ser que les renovables i l'allunyament dels hidrocarburs ens allunyin d'una visió de que, mira, el barril de petroli ens ho soluciona
per
tot?
Per força ho veurem, veurem canvis amb això. Mm-hmm. Veurem, crec que, un retorn a l'ús del producte local. El que és absurd és que hàgim de portar xai de Nova Zelanda o que hàgim de portar fusta de l'altra punta del món i no aprofitem la que tenim aquí. Hem de pensar que també aquest món futur amb menys dependència o nula dependència idealment dels combustibles fòssils és un món que encara hem d'imaginar. Uh-huh. I que el món del passat, de vegades tenim la tendència a pensar que és el referent que podem utilitzar pel futur, però és que era un món molt diferent, també, en el que la gent, molta menys gent, vivia al bosc del bosc.
Cas del Montseny.
Sí, sí.
Hi havia molta Carbonés. Població disseminada a prop o dins del bosc, vivint del bosc.
Això... Ens diu el Néstor Gómez, gent arrelada a la terra.
I tant.
Ja està.
Sí. Esclar, hi ha hagut un canvi. I el canvi ens ha portat cap a la concentració de població en ciutats per al desenvolupament d'una economia industrial, d'una economia terciària. Tot això segurament no se n'anirà. Al meu entendre, d'aquí segurament necessitaríem altres perfils...
Sí, es modificarà, però difícilment marxarà.
Altres perfils per parlar-ne, altres perfils acadèmics. Però en qualsevol cas, no, això no desapareixerà. I veig difícil una tornada a aquell món rural amb les persones, amb la població arrelada a la terra, com havia passat. No? Dit sigui de pas, aquella població, amb l'augment d'aquesta població, va comportar una deforestació molt important de moltes zones del territori.
Sí.
Si algú llegeix el Francisco de Zamora, el llibre aquell famós, doncs parla de vivències molt curioses, com que doncs de pobles prepirinencs que feia, la gent feia una jornada a peu per anar a buscar llenya, o que el senglar era una espècie raríssima, que es coneixia doncs per pells que trobaven masos de muntanya, és a dir, que estàvem en una situació molt diferent de la que tenim ara.
Absolutament, i a més amb una persona urbana, això li expliques?
Sí.
I no s'ho creu. O sigui, en l'imaginari popular li dius que fa 100 anys tot allò que coneix ara de protecció, de bosc i això que no hi era, i no s'ho creu.
I molts dels nostres boscos encara tenen l'empremta d'aquell passat. En molts alzinars encara s'observen alzines amb molts rebrots procedents de l'última tallada per fer l'última cuita de carbó abans de que el botà fes fora tothom del bosc. Llavors, no s'ha anat més enllà. Els boscos es van deixar així perquè van deixar de ser rendibles. I aquest és un dels problemes que tenim. El bosc té molts problemes. Té un problema climàtic, té un problema meteorològic, que, com bé saps, no és el mateix.
No, és absolutament.
Té un problema associat a un canvi, a una sèrie de factors ecològics i a factors històrics, i tot això està barrejat.
Per tant, anem a aquests problemes de futur, o anem a aquest, el que passarà de futur, perquè ens queden una mica més de 5 minuts. És a dir, les pròximes 2-3 dècades, que més o menys els que estem a aquesta taula és la nostra esperança de ser-hi, si tot va...
És quan entrarem a boxes amb tota seguretat.
Sí, 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 però vaja, jo em situo la mitjana esperable per 3 homes que són 79 anys i, per tant, bé, ja m'enteneu.
Deia l'avi, ningú quedarà per llavor.
Això mateix. Aleshores, a partir d'aquí... Hi ha esperança, perquè dona la sensació que sí, que la societat està reaccionant, i ja hi ha polítics que incorporen aquest sentiment de reacció.
En el cas de Catalunya, sí.
Sí.
Més enllà, fa fred.
Hi ha esperança...
D'acord, sí, és veritat, sí. Tu et mous per tot Espanya.
Clar.
I en aquest sentit tens
la cosa
visions.
Està més verda, sí.
D'acord.
És veritat, hi ha esperança, però també hem d'assumir que no hi ha solucions senzilles per problemes complexos. I aquest és un problema complex. Crec que ens demanarà de col·laborar els diversos sectors i de pensar una estratègia múltiple. Des del punt de vista del CREAF, el que cal és diversificar i planificar en el territori. Hi ha d'haver una estratègia múltiple de gestió amb diverses estratègies que van des de en retirar el bosc de les persones a les zones on realment el bosc és un risc, i això vol dir canviar-lo per conreus o per pastures, explotar-lo allà on el bosc sigui accessible i on decidim que s'ha de fer per fusta i per llenya, com a recursos cada cop més importants, i altres zones no serà ni raonable ni factible econòmicament o en termes de carboni o en termes logístic de dur a terme una gestió i, per tant, haurem de deixar que es gestionin de manera lliure. I tot això s'ha d'endreçar en el territori i s'ha de consensuar.
I aquest mapa el teniu fet?
Aquest mapa es pot fer.
Es pot fer.
Es pot fer perquè cadascú té el seu mapa.
Que, d'acord, m'imagino que vosaltres en els vostres despatxos hi deu haver, en aquest sentit, el que estàs proposant, un mapa idíl·lic.
Hi ha un mapa, es pot fer un mapa amb elements com el grau d'accessibilitat, el valor de conservació, que també pesa aquí, o la història recent d'aquest bosc. I això passa pel desplegament d'un pla. En aquests moments s'està treballant un pla general de política forestal que hauria de ser un pla de país, i em consta que hi ha la voluntat de fer-lo, que incorpori les diverses visions i que s'arribi doncs, a una aproximació consensuada.
Hi ha àmbits que ja no es queda temps, però que si fos només una pinzellada, que a mi personalment em preocupen i que crec que són força interessants, tot i que potser se'n van una mica de... que és, un, l'impacte de les espècies invasores, que crec que és... Vosaltres n'heu fet informació i
2-3 minuts, senyors.
I que és un impacte... I la mediterranització dels nostres boscos, és a dir, tenim les alzines envalentonades i els roures i el faig acollonits, com si diguéssim.
L'impacte de les espècies invasores, comencem pel fàcil. En els boscos no és el gran problema. Tenim algunes espècies forestals exòtiques que hem utilitzat, el cas de l'eucaliptus, el cas dels pins insignes de Monterrey, el cas de les robínies. el problema no és excessiu. Els boscos,
els boscos de l'entorn de l'Anella Verda, estic parlant per serralada litoral, m'aniria fins i tot fins a l'Omillor Corredor, l'Aliant, és que està sortit de mare, com si diguéssim.
Però no és un... Des del no punt de vista, problema. És un problema localitzat en determinades zones, en els boscos de ribera, etc. A l'hora de parlar de la gestió general dels boscos, són un problema molt localitzat. Que hi és, que localment pot estar fent mal a determinats, pot estar tenint un impacte sobre determinades espècies o hàbitats. Aquest no és el gran problema. Segurament és molt més important el segon problema, aquest procés de canvi en els boscos, que anomenem mediterraneïtzació, en alguns casos. I els boscos eurosiberians, els boscos caducifolis, els temperats, les fagedes...
Estan marxant a marxes forçades.
S'estan enturonant, pobretes.
S'estan enturonant i, és clar, cada cop tenen menys espai. O bé migren cap al nord. Això és un procés de successió associat al canvi climàtic. També n'hi ha un altre, i és la retirada del bosc des de les zones on el bosc està en el seu límit de condicions ambientals. Estem parlant... Si un mira el mapa de vegetació potencial de Catalunya, veiem que hi ha tota Catalunya està ocupada per boscos, com deia l'Astèrix, tota no. Queda el territori sicòric de la Plana de Lleida, que és el territori que els botànics van dir que allà doncs, no hi hauria bosc naturalment. Clar, d'allà cap a l'est i cap al nord, doncs aquest territori creixerà a mesura que les condicions ambientals es tornin més àrides. I, per tant, tenim una sèrie de territoris de frontera del bosc,
terrible,
on aquest està en un risc especial.
I aquestes actuacions, i per acabar, aquestes actuacions, aquestes decisions, aquesta presa de decisions, pot ajudar a retardar tot plegat? És a dir, tenim eines d'intervenció per ajudar en aquests boscos a retardar el que és...
Malauradament, és el seu destí.
Més que retardar, entenc jo que pot ajudar a que aquests boscos es mantinguin en un estat més saludable, que, per tant, segueixin complint les funcions i els serveis pel qual els volem.
Tornem sí, a aquella visió de per això, què els volem. Sí, em refereixo a això, en general.
Sí. I això també hauria de fer-se per recuperar aquests boscos del seu estat d'abandonament, del seu estat en què van quedar després d'aquesta sobreexplotació. És a dir, hem de fer dues coses. Hem d'assegurar el manteniment dels que tenim ara en un estat relativament bo i hem d'intentar millorar els que estan en un estat dolent, que són bastants.
30 segons. Entenc que el soroll que hi ha sovint a la comunicació, a les xarxes socials, als opinadors de barra de bar, etcètera, etcètera, entenc que quan parleu amb la classe política, aquest anar de braç d'acció climàtica, etcètera, entenc que la gent que no hi entén ni que són polítics i gestors en general s'escolten aquesta visió de que hem d'anar cap aquí i deixen de banda aquest soroll de fora.
Sí, tot i que encara preval molt la visió aquella de que...
No tallis un arbre.
No, precisament la contrària. Aquesta és una visió molt...
Papanatista. Aquest és el papanatisme.
Molt pancartista, diguem-ne. Sí. Però, en canvi, hi ha també una altra visió, que és la de hem d'aprofitar el bosc...
Per... Hem de tallar arbres per salvar el bosc.
I crec que hem de buscar...
L'equilibri.
Un equilibri entre aquestes dues visions.
I això és complex de nassos.
I tant. Sí.
Per tant...
Una tasca fonamental, la que fa el CREF.
Sí, sí.
En aquest sentit.
Joan, et convido... Bé, et convido no, és a dir, el teu departament, que vagin passant per aquí i ens expliquin aquestes coses, segurament més de detall, de focus. El José Luis feia esment d'aquesta planta invasora, etc. Bé, segurament hi ha aquestes visions molt diferents del que pot ser un bosc del Pallars Sobirà, que pot ser un bosc de qualsevol altra zona, i per tant segur que hi ha experts que ens podrien situar.
Us agafem el guà i d'acord. Demaneu.
Vinga.
Molt bé, moltes gràcies.
Joan Pino, director del CREAF, un plaer.
Adéu-siau.
Llar A, ciutat i consum responsable, amb el patrocini de l'Agència de Residus de Catalunya.
Escolta, reciclar té premi.
Sí, efectivament. L'Ajuntament de Barcelona ha tornat a posar en marxa una campanya que ja havia posat en altres ocasions, altres anys, per demanar la participació activa dels veïns i de les veïnes de la ciutat, que és això, donar un lot, un cubell, un lot de reciclatge, un kit de reciclatge que està format per un cubell airejat per la matèria orgànica, tres paquets de bosses, les grogues, blaves i verdes, per als envasos metalls i de plàstic, el paper, cartró i el vidre, i també recomanar que i recordar al ciutadà que visitar els punts verds i les deixalleries mòbils quan arriben als barris té premi. Quin premi? Fixa't. La taxa de residus municipals és una de les taxes més importants que tenen les nostres, la política fiscal que tenim a les ciutats. Pot quedar reduïda a l'àrea metropolitana fins a un 15%, de la manera més simple i més còmoda impossible. Es tracta de que cada vegada que anem a la deixalleria o al punt verd, és a dir, a la mini deixalleria que ens visita el barri, o quan nosaltres ens anem i anem a tots els districtes i a tots els barris de la ciutat de Barcelona i a totes les viles i ciutats de Catalunya, cada vegada que hi anem hem de mostrar aquella targeta que mai portem a sobre, que és la targeta que sempre has de dir, escolti'm, no, i amb el DNI no li val, i el responsable de la deixalleria et diu, ja m'agradaria donar-li servei, però és que en aquella targeta surt el codi que li anirà al rebut de l'aigua. El rebut de l'aigua és el que fa de vector, és a dir, és on ens carreguen les taxes de residus, acostumen a carregar. És per això que aquesta acumulació de punts acostuma a anar amb informació, en aquest cas Agbar, perquè et desconti el 15% de la taxa de residus que tu pagues per haver visitat les deixalleries. És a dir que...
Clar, jo, per exemple, a Terrassa és diferent. És a dir, qui cobra l'impost és directament l'Ajuntament.
Molt bé.
Aleshores, jo vaig a la deixalleria, telèfon mòbil...
Telèfon mòbil, molt bé.
O dones el DNI, sí. I aleshores amb l'aplicació ells, pam-pam-pam, t'apunten. Jo, si faig el màxim, és a dir, 13 vegades més un, aleshores un 20% de descompte en el rebut.
Molt bé, efectiva. Has fet bé d'assenyalar els màxims, perquè dels punts verds i les deixalleries tampoc se'n pot fer un abús. Perquè on està la guitza? En la gent, petits autònoms que fan jardineria o que fan petites tasques domèstiques que generen petites bosses de runa o petites bosses de restes vegetals i es fan passar per ciutadans i van a la deixeria i fins a uns màxims t'ho admeten. Clar, si sí, vas sí. Una vegada o dues a la setmana,
sí,
acaba col·lapsant.
Però, clar, aquesta gent, diguem, busquen estalviar-se els costos,
la taxa de gestió de residus, que és el que ha de fer. El que ha de fer aquest autònom és fer una declaració de residus.
Però ho porten.
Ho porten, sí, efectivament.
Ho porten, perquè, clar, en el cas de la meva ciutat... No, la Riera no, la meva ciutat és al costat del contenidor, o obres el marró d'orgànica i trobes tubs de corrugats,
bueno,
trossos de ciment...
Això és un incivisme, clar, com qualsevol altre.
No, però és constant. Constant. És a dir, clar, jo m'hi fixo, faig les meves fotografies,
sí,
ho penjo de tant en tant
jo
al
també.
Twitter...
I ha arribat a fer rètols.
Sí, aleshores t'insulten, que ets un xivato, que t'estàs ficant amb els petits treballadors... Sí. Bé, unes històries que és que no, el residu... Escolta, el residu l'hem de llançar a la vorera, desapareixerà per art de màgia... I ningú pagarà això, ni d'això, i escolta, jo estic molt tranquil a casa. Bé, avui estic dient molt hosti
no,
a tot arreu, però és que em surt de l'ànima.
És important, jo t'ho he volgut assenyalar, perquè és una cosa que fa l'Ajuntament, l'àrea metropolitana, l'Ajuntament de Barcelona, però moltíssims ens locals i ajuntaments de tot el país, que és mirar de com seduir aquella gent que fa una gestió incorrecta dels residus que no van als contenidors, els residus clàssics que van al punt verd i que ningú et posa cap mena de trava si no és que estàs portant, doncs això, uralita, que no l'hauries d'haver manipulat, o productes químics perillosos o explosius. Fora d'aquesta banda, fora d'aquest món, acostumen a acceptar gairebé tot,
sí.
No? Llavors, el que s'ha detectat és que encara són equipaments infrautilitzats.
Absolutament,
estem al 2023,
hi ha un lloc a Terrassa arxiconegut i venen turistes de tot el món, etc. És la Masia Freixa.
Sí, perfecte, eh? Molt bé.
Sis dies davant de la Masia Freixa hi ha una bateria de contenidors, tot molt maco, molt integrat a l'entorn, bateria de contenidors infecta. Sis dies, un vàter en allà postat, al costat. Bé, han passat coses amb aquest vàter i el darrer dia, el sisè dia, no sé si avui és el setè ja o ja l'han retirat, no? A sobre una impressora.
Què m'estàs dient?
De l'ordinador.
Manenfotisme pur.
Aleshores, el setè dia, o sisè, ara ja no m'he recordat el que et dic.
Les rodes del cotxe.
No. La impressora s'obre i dius, bé, què passa? Que hem d'imprimir la caguera per anar dins del vàter aquell...
És curiós, aquest incivisme estructural, que en diem.
És estructural.
Incivisme estructural.
Estructural, perquè dius...
Que està a tots els pobles i totes les ciutats.
No, és bestial. I compte, perquè aquella persona pot mossegar si li dius alguna cosa.
No, i tant. Clar.
Aleshores, bé, com ho arregles, això?
Per això ens hem de posar de vegades amb la pell dels regidors de l'àrea de serveis que estan desesperats i que te'ls trobes pel carrer i que els dius com va avui? I t'expliquen cada casa que dius.
No, absolutament. Aleshores hi ha una sèrie de personatges que viuen al marge, que són de tot el nivell social.
Cuidado aquests personatges, perquè de vegades van amb corbata i porten cotxes de luxe.
Sí.
No estem parlant de...
Aviam, tots hem vist cotxe de luxe buidant el cendrer, ara no, perquè no hi ha cendrers, és directament tot a fora.
Tots hem hagut de fugir d'un cotxe buidant un cendrer, jo com a mínim, una vegada.
Sí, perquè, clar... Bé, ho hem de deixar aquí, escolta.
Vinga.
Va.
Fins la propera.
Això.
El concurs.
Fins a quin descompte de la taxa de residus podem aconseguir fent servir les deixalleries? Una ampolla de cava Ubac, gentilesa d'Agustí Torelló i Mata, el premi. De la setmana passada, Medio Ambient, quina és l'eina institucional per prevenir els danys al canvi climàtic a Catalunya? La resposta era l'Estratègia Catalana d'Adaptació al Canvi Climàtic 2021-2030. Guanyadora, la Gemma Casada de Badalona, l'estoig premium de torrons i mels alemany, on hi ha de tot el premi.
Green Mobilitat, amb el patrocini de Port de Barcelona.
Vinga, José Luis, què hi ha al sabó?
Aporto l'estratègia catalana del vianant. Com sona? Com et sona? Com està la situació que hem de fer una estratègia? Hem de fer una estratègia per defensar el vianant. És molt fort, aquest tema. Es tracta d'un document elaborat pel Departament de Territori, més d'un centenar de propostes, per fomentar els desplaçaments a peu, incrementar la seguretat dels vianants i, sobretot, millorar la sostenibilitat d'això, de la mobilitat, ja sigui a la ciutat o als entorns periurbans. Quin és l'objectiu? Fixa't. Promoure que els desplaçaments locals a peu, és a dir, a la ciutat o fora, siguin com a mínim del 60% al centre i del 50% als districtes exteriors. Això en l'àmbit del 2030. Només demanen que el 60%, és a dir, que la gent caminem per la ciutat, només es conformarien amb el 60%. I quines són les eines que posaran en marxa? Doncs són aquestes, conèixer millor la mobilitat dels vianants, és a dir, estudiar què està fent la gent per no caminar tant, com és que van en patinet, van en moto, van en cotxe, van en transport públic, donar a conèixer la marxa de peu com a mode de transport, perquè hi ha moltíssima gent que no pensa mai, no es para a pensar que això ho podien fer a peu, no? Ja tiren directament i fins i tot aquí també estaria inclòs el transport públic, construir i mantenir infraestructures segures. Això m'agrada moltíssim. Dotar d'espai públic als vianants d'una vegada, que els vianants tornin a ser els soberans de la ciutat en els desplaçaments. Dissenyar els vehicles perquè siguin menys perillosos pels vianants. i incorporar la visió zero de la seguretat del transport públic. Això em sembla magnífic. Però ja saps que ara la gent, els transportistes, s'han col·locat aquests adhesius. No sé si els has vist. Que posen, no t'hi veig, vés en compte. Però què m'estàs dient? No seria
no,
més...
No, és aquest d'Attention, angles morts.
Exacte, és aquest. Però, escolta'm,
el dels camions.
Morts.
I a més, és per tota Europa i fixa't, ho han posat en dos idiomes, en anglès, attention, i angles morts, sí, que ho han posat en català. No? Escolta, això de la llengua Europa, el Congrés
magnífic,
i tot això... I escolta, i s'entén, eh? Vull dir, els camioners romanesos també tenen clar què significa, eh? És curiós,
no
és curiós.
No estem d'acord que quan aquests vehicles entren a l'entorn urbà on entren en contacte amb els vianants, haurien de tenir una altra pauta de conducció de manera que el vianant sigui respectat i no que nosaltres vivim amb una mena de por cada vegada que sortim a les vies, ja no estic parlant de les rondes, eh? Perquè això ja és una forma de suïcidi, intentar caminar per una ronda. No? Però que els ciutadans recuperem el dret a sentir-nos segurs a les nostres ciutats i als nostres barris perifèrics quan caminem a peu, que ara no està garantit. És per això que el Departament de Territori, entre d'altres, ha fet aquesta estratègia catalana del vianant, que si et sembla bé, li farem seguiment.
Em sembla perfecte. Doncs escolta'm, seguim.
El concurs.
Com es diu el pla del govern per promoure els desplaçaments a peu? Doncs a mediomauri@catradio.cat hi podeu posar la resposta que creieu. El lot de càpsules de cafè Novell Residu Zero, càpsules compostables, o si no us va bé el cafè amb gra, o si no va bé el cafè amb pols, és el premi. I de la setmana passada del Meteoterra, d'on és originari el kiwi? La resposta era de la Xina, o és de la Xina. Una ampolla de cava Ubac, gentilesa d'Agustí Torelló i Mata, el premi Carles Urriols de Barcelona, la persona afortunada.
Empresa Green.
José Luis, què ens portes avui a Green Empresa?
Fixa't, us porto un exemple de col·laboració entre una empresa i una organització ecologista. En aquest cas és Save Life, que és aquesta organització que es dedica a preservar i a fer seguiment, a estudiar l'evolució de les aus arreu de l'Estat. I el projecte és aquest projecte Libera, que, com bé saps, perquè n'hem parlat alguna vegada, es tracta de treure doncs això, residus de l'entorn. L'empresa que dona suport és Ecoembes i han realitzat una nova neteja de platges amb una gran participació ciutadana. 6.000 voluntaris, 6.000 voluntaris, 300 punts de tot l'Estat. Bona part d'ells, això cal remarcar-ho, a Catalunya i Balears. És una campanya que participen voluntaris de tot arreu. Gent de Creu Roja, gent d'associacions esportives, gent del món de l'escola, gent d'altres empreses, associacions de barris, i fins i tot grups de busseig, que em dius, que han estat recollint residus d'escombraries on més hi ha. I on és on més hi ha? Doncs al fons marí, aquí és on més s'estan acumulant. No? Un estudi que vam fer el 2020 ja xifraven més de 4.000 tones de residus de plàstic els que hi ha flotant actualment a la Mediterrània. Però compte amb el que et diré, que això és esfarridor. Si tenim en compte que només el 15% dels plàstics suren, caurem en la compte de que al fons del mar hi ha el 85% d'aquests 12 milions de tones de residus de plàstic que any rere any aboquem als oceans. Ja, per això aquestes col·laboracions és brutal. És 12 milions aquest any, Francesc, 12 milions l'any passat i probablement 13 el que ve.
Jo crec que si buidéssim mars i oceans, la imatge del planeta...
Ens quedaríem acollonits.
No, segur, eh? Seria apaga i vámonos.
Total.
Però segur.
Insisteixo en remarcar la dada de que només el 15% queda flotant
allà. No,
clar,
això és iceberg. Iceberg.
El 85%. Sí, sí. Per això, quan col·laboren aquestes accions de neteja que fa el projecte Libera, quan col·laboren els submarinistes, pujant dient, però què està passant, no? És un espant absolut. Aquesta darrera campanya que han fet la gent de Libera, que els ha d'aplaudir, són uns herois, no? Que van recollir més de 7 tones de residus de tot tipus. Insisteixo, pensa en el que pesa un bastonet dels buides, pensa en el que pensa una ampolla de plàstic buida o una llauna d'alumini.
Sí, 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 sí. Per juntar... Ara m'ho deia a l'orella el Néstor Gómez. El que no es veu no existeix.
Aquí.
Clar, això és com el fum dels tubs d'escapament.
Aquí.
És a dir,
aquí.
No, home, no, el cotxe meu,
sí.
Però si mata, no treu
mata.
Fum.
Quan surt un informe de... Clar, clar, clar. En el cas dels oceans, un dia hem de dedicar un espai al món del mar, de com estem acumulant merda, perdona que faci servir
no,
aquest concepte.
No, és que és així, merda.
Concepte.
Sí, sí.
En el cas dels oceans, del que es veu, és a dir, del que queda surant o del que s'escup de tant en tant amb una llevantada al mar i es deixa a les platges, el que més han recollit d'aquestes 7 tones de residus han estat borilles de cigarreta.
Això és una plaga. Clar, tot el
gairebé,
que es llença a l'asfalt i a les voreres va als embornals quan plou.
Total.
I, per tant, totes aquestes borilles van al mar sí o sí, perquè les aigües pluvials dels embornals no passen gairebé mai per la depuradora.
És brutal.
És bestial.
Després de les borilles, però ja molt, de manera molt menys residual, les peces de plàstic petites, aquestes sí. Peces de plàstic que hi ha per tot arreu, de tots colors, les llaunes i les ampolles buides, i no t'ho perdis, no t'ho perdis. Quin és el residu que encara ja ha estat com fet una mena de parquet a les platges i a les roques de tota la costa catalana i de tot arreu? Les tovalloles humides. Insisteixo a remarcar, i aquí sí que nosaltres, els oients i els membres de l'equip, hem de fer una reflexió. Cadascú que faci la seva higiene íntima com vulgui. Jo no sé el que diré, que no fem servir tovalloletes humides en comptes de paper de lavabo. Jo no ho seré qui ho digui, que cadascú faci el que vulgui, però sisplau...
Llença-ho a on
no
toca,
el rebuig
aquí, i el rebuig.
Anava a dir una paraulota, però no la diré. No la tirem pel vàter, m'entens?
Sí.
O sigui, fes el que vulguis, com si et vols fer un entrepà amb les tovalloletes humides.
Home, no, deixem-ho ser, eh? No, aquest entrepà no
és que, fixa't, les imatges, perquè
sí,
aquesta gent
no,
es fan
bestial,
fotos...
És bestial, és bestial.
Es fan fotos a les platges i veus aquest tapís, aquest paisatge de tovalloletes per les roques.
Escolta, m'estic marejant. En continuarem parlant.
El concurs.
Quina part del plàstic que llancem al mar acaba acumulant-se al fons? N'acabem de parlar. Atenció al premi. Una nit, amb habitació doble, més esmorzar a l'hotel Costa Brava per gaudir-ne en temporada baixa, concretar els dies amb l'hotel, tot això gentilesa de Nomar, hotels i restaurants. De la setmana passada del Meteotemps, Albert de Gràcia és geògraf o geòleg? La resposta correcta era geòleg. Atenció, Emília Miró, de Barcelona. T'emportes un lot de productes Pastoret, on hi trobaràs de tot. Iogurts ecològics, de Navius, plàtan, coco i mango, iogurt grec, crema catalana i un kefir vegetal.
Quin temps farà?
Doncs a quin temps farà acabem ràpid. Sol divendres, sol dissabte i sol diumenge. No és ben bé així. De fet, aquest divendres hi pot haver bancs de núvols baixos, sobretot matinals, en trams de la Costa de l'Ebre i Costa Daurada,
També alguns núvols baixos a la Catalunya central i dissabte i diumenge potser ni tan sols això. I el que és més important, continuarà fent molta calor. Molta calor per l'època, està clar. Estem parlant de temperatures màximes aquest cap de setmana, altre cop que en observatoris que no són Móra d'Ebre, que són Viella, que són el Pont de Suert, que són la Seu d'Urgell, que són Ripoll, etc., Sort, estaran a prop dels 30, 27, 28, 29 graus. Dia càlid, el dissabte, diumenge, i en definitiva, activitats a l'aire lliure, totes les que us vingui de gust en funció de les vostres possibilitats. Per tant, Adrià Barrero, dissabte a Torregrossa, prova de ciclisme en carretera de categoria Elite Sub-23. Sol i calor. Diumenge, al fons, l'Ardín diu que vol anar a la Séquia, a Manresa. Diumenge, sol, potser alguns núvols a primera hora del matí. Mercè Navarro, Llanars, entre els dies 7 i 12. Déu-n'hi-do, això se'n diu agafar el pont per allà on més l'aprofitaràs. Entre el 7 i el 12, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, Mercè, quin nivell. Bé, és que et farà sol tots els dies a Llanars, tots, tots. Aprofitar-ho. També a l'Ametlla de Mar, la Gateta del Sud, ens escriu. Això sí, pot haver bancs de núvols baixos en aquest tram de la costa. Josep Cotura, del 6 al 15 d'octubre... Ah, no, no és que faci pont. És que és la Festa Major Santa Maria de Palautordera. No sembla que hagi de ploure. Tampoc arriba si tregurà dilluns el Josep Balius i lo Trabals Baluto, el Trabales Baluto, diu, jo només vull saber quan plourà. Molt, a tot el país. No ho veiem. No veiem cap situació que ens pugui portar un canvi contundent. Potser sí, algun petit canvi pot haver, però contundent no en veiem.
El concurs.
Aquesta primera setmana d'octubre està sent molt càlida. Ara bé, quin ha estat el dia més càlid de tots des de l'1 d'octubre, diumenge passat? Una ampolla, atenció, això gairebé ja és whisky. Una ampolla d'oli d'oliva verge extra de quart de litre, vincles de la varietat arbequina gentilesa de Prior Day. De la setmana passada, l'estiuet d'aquests dies és el de la Mercè, el de Sant Miquel o el de Sant Martí. Doncs era el de Sant Miquel. Anna Menéndez, no diu d'on, però és l'Anna Menéndez, la guanyadora d'aquesta ampolla d'oli d'oliva verge extra de quart de litre, vincles de la varietat arbequina, gentilesa de Prior Day.
Concurs de les millors fotos de fenòmens meteorològics amb Espai Cel, de Termes Victòria.
Finalista de la setmana, Jordi Rodoreda, ja ho diré, Rodoreda, ara sí, 3. Cel serè sobre Cardedeu i tant, tant serè, amb un globus trencant el blau del cel. Foto de l'1 d'octubre i guanyadora mensual d'estiu de fenòmens meteorològics, la Montse Canal. Aquest gran cúmul, congestus, gairebé cumulonimbus, des de Cardona. És una foto del 14 de setembre. Atenció, Montse Canal. Aquesta foto de Cardona, d'un cúmul a Osona, té el premi d'un xec regal d'una experiència de 2 hores i per a 2 persones te'n pots emportar qui vulguis, sempre i quan siguin persones, a l'Espai Cel, gentilesa del balneari Termes Victòria de Caldes de Montbui, amb les dates a concretar amb el balneari.
Si vols viatjar de manera còmoda, fiable i sostenible, deixa el cotxe a casa i utilitza els trens de Renfe a Catalunya. Oblida't de cues quilomètriques, estrès i evita l'emissió a l'atmosfera de partícules contaminants. Recorda, entra a renfe.com i planifica el teu viatge.
Renfe, el teu tren.
Anem acabant. Programa molt variat el que estem preparant, com gairebé cada setmana. escoltarem la brama del cèrvol, o com a mínim els indrets on es pot escoltar. Ens acompanyarà l'aranya, el meteomar, i a la taula les nous. Com que dijous vinent és festiu, procurarem filar prima amb la previsió del temps. És veritat que hem sentit en algun lloc que hi ha una previsió del temps catastròfica per aquell pont. La veritat és que no hem trobat cap mapa que digui això. No l'hem trobat. Sincerament, no sabem d'on ha sortit aquesta previsió del temps. En definitiva, de moment, sense canvis a la vista, tot continua igual. I a catradio.cat, meteomauri, @catradio.cat, Facebook i Twitter, doncs això, som digitals. Tenim la virtut que no ens escoltareu per la ràdio, només per la línia digital. José María Campillo i Dani Jiménez aquesta setmana a les vies de so. Néstor Gómez a la redacció, Núria Ventura, sotsdirecció i producció. I qui us ha parlat? L'home del temps d'aquest programa, com a mínim, Francesc Mauri. Que vagi bé.